Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
Ens acompanya el periodista i escriptor Àlex Salmo. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
També nosaltres el Juan Carlos Valero, d'ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I la Iva Anguera, de l'Independiente.com. Bona tarda, Iva, benvinguda també al Converses.
Hola, molt bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al programa és el senyor Alejandro Fernández, president del Partit Popular Catalunya. Senyor Alejandro Fernández, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Molt bé, estem a les portes de moltíssimes coses aquest dissabte. Per exemple, les eleccions generals, que seran el dia 10 de novembre, encara queda un bon tros, però el més proper cronològicament és el dilluns, és el dia de la moció de censura al president Torra al Parlament, l'ha presentat Ciutadans, vostès li fan costat. Una moció que sembla ser que al final no tindrà llarg recorregut perquè es morirà, ni el PSC ni els comuns volen fer-li costat, però en canvi vostè, senyor Fernández, i el Partit Popular farà costat a aquesta moció de Ciutadans. D'entrada, aviam, el PSC, per què vostè es va veure amb el senyor Iceta aquesta mateixa setmana, li va dir que no recolzaria aquesta moció per fer fora el senyor Torra de la presidència de la Generalitat? Quines raons li va donar, aviam?
Primer, si em permet un petit matís de la seva brillant al·locució inicial, només dir-li que efectivament nosaltres recolzarem la moció de censura que presenta Ciutadans, que és una moció que nosaltres fa temps ja que demanàvem i que el grup de Ciutadans deia que no era necessària.
M'ha trepitjat la segona pregunta.
Per tant, el primer és celebrar que la ratificació del grup de Ciutadans, creiem que hi ha raons més que suficients per presentar-la. No és veritat que les mocions de censura s'hagin de presentar necessàriament per guanyar-les. De fet, gairebé sempre es perden, però tu les pots perdre al plenari i després guanyar-les davant de l'opinió pública. A Catalunya és la cinquena vegada, si no m'equivoco, que es presenta una moció de censura, que no han reeixit cap d'elles, i algunes van anar políticament millor, d'altres pitjor. Al conjunt d'Espanya tothom se'n recorda de les més importants, aquella que va perdre Felipe González al Congrés, però la va guanyar de manera rotunda davant de l'opinió pública, aquella que va perdre Hernández Mancha al Congrés i la va perdre encara de manera més rotunda davant de l'opinió pública, i la més recent, que és la de Pedro Sánchez, que tothom pensava que no seria capaç d'aconseguir-la i la va aconseguir. Per tant, les mocions s'han de treballar tant parlamentàriament, és a dir, fins a dilluns no s'ha de descartar res perquè s'ha d'insistir, i tenim proves que demostren que és possible guanyar una moció de censura que sembla impossible. He d'acceptar, sent realistes, que aquesta és gairebé impossible, si no seria enganyar la gent. I després la pregunta que formula vostè. Sí. Doncs perquè el senyor Iceta ha pres una decisió molt discutible, que és establir una equidistància entre Quim Torra i la insurrecció i la desobediència i la democràcia. Però aquesta moció de censura no és una moció de censura de Ciutadans o del Partit Popular. És una moció de censura que nosaltres, de fet, vam oferir al mateix senyor Iceta. O a la mateixa senyora Jéssica Albiach, que tothom es pot imaginar l'entusiasme ideològic que en provoca la bona senyora, però li vam oferir, perquè és una moció que té la vocació de restablir la democràcia a Catalunya i que els dies posteriors, després de l'amenaça del president de la Generalitat de paralitzar Catalunya després de les sentències, que sigui un govern que no només no es dediqui a esvarar l'ànim de la gent, a generar més frustració, a animar la insurrecció, a promoure els talls de carretera indiscriminats, sinó que tot el contrari, que sigui un govern que des del primer dia es dediqui a treballar per la convivència i per la reconciliació entre els catalans.
Vostè parlava que el PSC ha tornat a l'equidistància. Per què ha tornat a aquesta equidistància? Fa uns anys teníem el PSC doncs, en el bloc constitucionalista. Avui mateix dissabte es podrà veure, hi ha un acte de Societat Civil Catalana a la Pedrera, on hi haurà gent del PSC, gent de Ciutadans, gent del Partit Popular, i ara me diu que el PSC ha tornat a l'equidistància com si es volgués desmarcar del món constitucionalista. Què li passa al PSC, segons vostè? Quin és el seu diagnòstic?
Hi ha alguna raó que forma part de l'ADN del PSOE i del PSC, i hi ha una altra que crec que el constitucionalisme com a moviment polític també ha de fer una miqueta d'autocrítica, i m'hi referiré. En la part que és atribuïble exclusivament al PSOE, és que el seu relativisme ideològic és una constant en la història del seu partit. És És a dir, podem trobar moments de compromís democràtic del PSOE, per exemple, els dies 6 i 7 de setembre o l'aprovació de l'article 155 van ser moments que el PSC-PSOE van estar a l'alçada, i no vull entrar en temes històrics, però és evident que si un revisa una miqueta la història de la primera meitat del segle XX, trobaríem exemples de clara deslleialtat del PSOE al règim constitucional i a la democràcia. Això és evident. Per tant, és la part... El PSOE i el PSC, com a mínim, sempre has de tenir el dubte de què faran. I la part que és atribuïble als constitucionalistes és que el PSOE, quan dubta què fer, perquè no té uns principis massa sòlids, acostuma a anar amb qui considera que està més fort. Sempre recordo que el 8 d'octubre de 2017, quan es va fer aquella multitudinària manifestació, el PSOE, PSC-PSOE, no va participar. I la del 29, com van veure que això anava en sèrio, i que fins i tot representava a la pràctica totalitat dels seus votants, aleshores van canviar. Per tant, també és veritat que nosaltres, com a constitucionalistes, hem de ser més forts.
I no fiar-se gaire del PSOE, doncs, i del PSC.
No, és evident, és a dir, jo sempre ho explico molt bé. A mi Iceta em cau molt bé, perquè és un tio molt simpàtic, però no li compraria un cotxe de segona mà.
Molt bé, aviam, Iva i Juan Carlos.
Sí, ens ha deixat molt clar perquè creu que el PSC no donarà recolzament a aquesta moció de censura. Jo crec que tots tenim clar quins són els objectius de Ciutadans, d'una banda la campanya de les eleccions generals, d'altra banda el llançament d'una candidata que no és prou coneguda, com és la Lorena Roldán, però què és el que guanya el PP com a partit amb aquesta moció de censura?
És que el Partit Popular no és la seva vocació què és el que guanya. Quan nosaltres demanem una moció de censura és en el moment, fa temps ja, que veiem que el senyor Torra està cridant a la desobediència i a la insurrecció i a trencar la convivència i la pau social immediatament després de la sentència. I ja això s'accelera en el moment que es veu que fins i tot té connivència verbal i ideològica amb presumptes delinqüents.
Sí, el que passa és que, amb tot el respecte per la investigació que porta a terme l'Audiència Nacional, el senyor Torra fa moltes proclames, però ha tret els llaços. Vull dir que l'esperit de desobediència del seu govern és bastant més limitat, com a mínim ho sembla, que el del govern de Carles Puigdemont.
És que un dels problemes que vam tenir en el seu moment és que potser no vam reaccionar a temps i que no es pot permetre que un president de la Generalitat faci públicament desafiaments a la democràcia. I és la raó per la qual nosaltres demanem una moció de censura. I torno a insistir, és a dir, nosaltres la demanàvem conscients que es necessiten 27 diputats i que, per tant, no era una qüestió de demanar-li només a Ciutadans, també li vam demanar al senyor Iceta. Doncs que si ell considerava, com havia repetit reiteradament, que el senyor Torra no era el president que necessitava Catalunya, doncs que ell mateix presentés aquesta moció de censura. Per tant, nosaltres no estem en una lògica de què és el que ens va millor o pitjor com a partit, sinó què és el que necessita Catalunya. I no és un missatge políticament correcte, és que és la veritat. Un dels avantatges de potser d'haver tingut uns resultats amb el darrer cicle electoral tan dolents és que això et dona una perspectiva del que has de fer, suposo que més neta de qualsevol tipus d'influència.
Valero, ara sí.
Sí, no, hi ha molts que comenten des del món independentista de que al País Basc, malgrat els morts que va haver-hi, mai s'havia aplicat el 155, etc. Però clar, la diferència és que allà el govern autonòmic mai havia cridat a la insurrecció, sempre havia estat al costat de la llei, de l'ordre i de la condemna de la violència, no? Aquesta és la diferència amb Catalunya.
Efectivament.
No? En aquest context, vostès demanen l'aplicació de la llei de seguretat nacional, no? Sobretot pel control dels Mossos, perquè preveuen el que tots preveiem, no? Les mobilitzacions de cara a la sentència del judici del Suprem de l'1 d'octubre i la continuació de la resta d'aquesta mobilització que diuen el tsunami, no? El tsunami que...
democràtic, sí.
Bueno, democràtic.
Bueno, no és el títol que busquen els
vostès. Vostè creu que és necessària precisament aquesta aplicació de la llei de seguretat nacional en aquests moments a Catalunya?
Absolutament. I més encara perquè és veritat que l'1 d'octubre va ser tret d'alguna cosa absolutament repugnant, per dir-ho suaument, com va ser l'agressió a una periodista que feia la seva feina doncs més enllà d'això hi ha alguna cosa...
L'1 d'octubre de fa uns dies, no,
sí,
no de fa
sí,
dos
sí, sí, l'1 d'octubre no, l'1 d'octubre parlo de fa dos dies. Va ser relativament tranquil, mai s'ha de relativitzar qualsevol tipus de violència, però és veritat que alguns diuen no, és que la cosa no requereix de la Llei de Seguretat Nacional. Bé, la Llei de Seguretat Nacional no és que el govern d'Espanya li tregui les competències de seguretat a la Generalitat, perquè no és així. El que fa la Llei de Seguretat, si s'aplica, és establir un mecanisme que es diu Mecanismo de Cooperació Reforzada, que permet que el president del govern d'Espanya sigui el coordinador de totes les forces i cossos de seguretat a Catalunya. És a dir, aplicació pràctica. Que el senyor Torra, que per cert li ha dimitit al director dels Mossos perquè segurament li va donar un ordre que ell no podia complir sense assumir algun tipus de risc penal, imagino, mai no podria donar una ordre unilateral sense el consentiment del president del govern d'Espanya. Jo crec que això no és cap tipus de proposta radical, tot el contrari, és garantir que una persona que s'ha declarat públicament en desobediència doncs no pugui donar ordres absolutament il·legals als caps dels Mossos. Per tant, és urgent l'aplicació d'aquest mecanisme de cooperació reforçada de la Llei de Seguretat Nacional.
Mm-hmm. Molt bé, avancem. Sí, Àlex Salmon, vinga.
Entès que vostè deia que fins i tot es pot criticar certes accions del constitucionalisme a Catalunya, no?
O algunes... Bé, hem de ser autocrítics. Més enllà de concretar,
bueno, sempre autocrítica.
Crec que... Com, no, efectivament.
Com sortiria d'aquesta? Vull dir, perquè... A veure, ara hi ha unes eleccions, les eleccions sortiran com sortiran, però hi ha un temps per davant per decidir moltes qüestions. En aquest moment la seva relació amb Ciutadans és més o menys correcta, la seva relació amb el PSC no és massa correcta, però o no té una relació tan íntima com la que tenia, com hem comentat abans, fa dos anys. Què és el que faria per sortir d'aquesta autocrítica del constitucionalisme? Què és el que faria per fusionar, ja no dic a la gent de Comuns, que això seria una mica més complicat, encara que una gran part dels comuns no estan per la independència.
I alguna sessió que han tingut per culpa d'aquest tema. Miri, aquí el que va passar després de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre va ser especialment greu en la mesura que les forces no independentistes vam tenir majoria de vots, no vam tenir majoria d'escons per dos, però vam tenir majoria de vots, i tenim present que a Catalunya darrerament es fan eleccions cada any i mig, pràcticament, o cada dos anys, alguns van llançar la tovallola l'endemà de les eleccions. És a dir, el moviment polític constitucionalista no ha sigut capaç d'articular un discurs propi de govern. El que sí ha estat, i va ser un moviment de protesta, que això és el que va ser Ciutadans i va provocar la seva victòria electoral rotunda amb les darreres eleccions autonòmiques. Però un cop van ser la primera força, després venia la capacitat de ser alguna cosa més que un moviment de reacció o de protesta, que és el que es va articular a través de la manifestació del 8 d'octubre. Alguns parlen de la investidura. Jo mai no li he donat massa importància a la investidura, perquè és veritat, i això tenen raó en part els dirigents de Ciutadans, que fins i tot en el cas d'haver-ho intentat, no només que s'hagués perdut, és que primer t'havia de proposar al president del Parlament, i si no portes una majoria molt feta, doncs també et pot dir que no. No és aquest el tema. Però en aquell moment, si Ciutadans pren la iniciativa i comença a construir una Espanya Suma, Catalunya Suma en aquest cas, amb un Partit Popular que havia quedat molt perjudicat d'aquelles eleccions i un Partit Socialista que també, en aquell moment haguessin estat capaços de liderar una majoria constitucionalista clara per a les següents eleccions. No només no van fer això, sinó que van sortir corrents tots de Catalunya, amb tot el respecte. Humanament és comprensible que la gent vulgui marxar d'aquí, la gent que es dedica a la política, però políticament és inadmissible. I això és el que ha passat. Per tant, vostè em pregunta què és el que hem de fer. Hem de ser capaços de tornar en un moment en el qual les forces polítiques constitucionalistes siguem capaços de tenir un pla d'acció conjunt, com ha tingut durant 30 anys el nacionalisme, per ser capaços algun dia d'aconseguir l'alternança política a Catalunya. És a dir, no hi ha hagut mai a Catalunya un govern que no tingui nacionalisme. El tripartit va tenir nacionalisme, els d'ara també, i els de l'època de Pujol també. No hi ha hagut mai alternança política a Catalunya.
Yo le quería preguntar precisamente por esto, por España Suma, por Cataluña Suma. Hasta ahora, efectivamente, ha sido imposible, ¿no?, articular algún tipo de lista que reagrupe al centro-derecha, a la derecha. Pero quizás sí que es posible dar algún tipo de golpe de efecto. Hablo, por ejemplo, desde las listas del PP, se podría llegar a incluir a alguien de alguna figura del mundo próximo a Ciudadanos, del mundo próximo a Vox. ¿Esto es posible de cara a las próximas elecciones?
Ojalá todo fuera tan sencillo como hacer golpes de efecto electorales con las listas. Este no es el problema. El Partido Popular ha demostrado en las circunstancias más complicadas tener una mentalidad abierta. Hemos tenido un candidato a la alcaldía independiente que no está afiliado al Partido Popular, que ha sido capaz de sacar un resultado excelente en un momento muy difícil para el Partido Popular. Hicimos una apuesta por una persona que había dejado el Partido Popular y ha vuelto porque vuelve a compartir un discurso de firmeza contra el nacionalismo, como es Cayetán Álvarez de Toledo. Si algún partido ha sido capaz de abrirse, y en el peor momento, en el peor momento ha sido el Partido Popular de Cataluña, no es solo una cuestión de lanzar un fichaje, lanzar otro. Yo creo que es una cuestión de mentalidad. Hay un momento decisivo, que es el 22 de diciembre de 2017, el día después de la victoria electoral. Allí Ciudadanos tiene que tomar una decisión crucial, que es o trabajar para dar sentido a su misión originaria, que es combatir al nacionalismo y derrotarlo en Cataluña, o lanzarse a una alocada OPA hostil contra el PP sin ningún tipo de posibilidad de acierto. Y se lanzaron a por esta segunda, y siguen en ello. Y siguen en ello. Y ese es el gran problema que tiene ahora mismo Ciudadanos, que siguen en una operación que tiene más como objetivo liquidar al PP que derrotar al nacionalismo. Entonces, yo asumo con total naturalidad y humildad, no es que me haga mucha gracia, como se pueden ustedes imaginar, que Ciudadanos tiene 36 diputados en el Parlamento y yo tengo 4. Pero ellos deberían asumir que en el conjunto de España nosotros tenemos en municipales el 25% y ellos el 7,8%. Y que nosotros tenemos miles de alcaldes y ellos tienen unas decenas. Y que nosotros tenemos varios miles de concejales y ellos tienen la décima parte de concejales. Que tendrían que entender que esa alocada operación por derrotar al PP lo único que está haciendo es dar alas no solo al PSOE, sino al nacionalismo.
Jo torno ara al tema que li plantejava el Valero abans de la Llei de Seguretat Nacional. Al final, l'última frase que li he dit és que era d'aplicació urgent a aquesta Llei de Seguretat Nacional. Abans de la sentència del procés, hauria d'estar en vigència aquesta, o en vigor aquesta llei o no?
Totalment d'acord. És a dir, ha de ser ja, perquè les amenaces són públiques. Jo una cosa que repeteixo molt sovint és que si algun error es va cometre en els darrers anys, i també per part del meu partit, perquè això ens va tocar viure-ho, és això de no s'atreviran, no s'atreviran, no s'atreviran, van de farol. No van de farol. I si van de farol ja ho veurem. Però com a mínim has d'estar preparat perquè no hi vagin. I això és la Llei de Seguretat Nacional. És a dir, si realment tenen la vocació, per exemple, de llançar un assetjament al Parlament, bueno, pues algú ha de prendre el control allà. Tu no pots permetre que una turba descontrolada es llanci contra les institucions democràtiques. Això tota la vida ha sigut el que ha sigut, és a dir, una turba descontrolada que agafa un parlament democràtic i es fa amb ell, doncs això és la revolució del 17, la revolució de totes les revolucions que es pugui imaginar quan
els CDR detinguts, almenys
era el seu objectiu,
els plans, de fet,
era l'objectiu, evident,
estava marcat, no?
Un objectiu pel que es veu ara bastant friqui, però que podia haver provocat alguna desgràcia.
Lligant amb això, perdó, vostè creu que avui a Catalunya hi ha terrorisme o hi ha el perill d'acabar amb la dinàmica del País Basc?
Bé, jo he fet servir de fa 2 anys l'expressió batassonització de la política catalana. En aquesta mateixa tertúlia, fa un temps, es van llançar a sobre, i tenia a veure amb una percepció barra intuïció que jo tenia, i és que si es reduïa el recolzament massiu social que havia tingut al carrer el separatisme, cosa que ha passat, per cert, ha coincidit amb els seus líders a la presó processats per greus delictes contra la democràcia, que això demostra que la llei funciona, malgrat el que es digui, és l'únic que funciona, de fet. És la llei i com a exemple pedagògic del que s'ha de fer. Però que això sempre acaba provocant una cosa, és quan el moviment passa a ser minoritari, al carrer comença a convertir-se en una cosa més agressiva. El primer pas és en el llenguatge. És a dir, el que va passar l'altre dia al Parlament era batassonització en la mesura que van agafar el manual de Batasuna, que és, primer, és veritat que s'ha de respectar la presumpció d'innocència de tothom, efectivament, però una cosa és respectar la presumpció d'innocència i una altra cosa és dir que és la Guàrdia Civil que ha fabricat les proves i que és una conspiració de l'Estat contra ells. Això és el que deia sempre Batasuna, negar els fets. I el segon, que és fins i tot quan les proves ja comencen a ser fefaents i ja indiscutibles, dir que, bueno, pues que, és que això ho feien doncs, perquè estan responent a una violència prèvia de l'Estat, que és el que bàsicament va dir Quim Torra. És a dir, és el llenguatge de Batasuna. El següent pas, quan has assumit el llenguatge, ja sabem tots quin és. La pregunta que em fa vostè, no estic en disposició de respondre perquè no tinc una opinió feta. És a dir, no ho sé. Hem d'estar preparats per una cosa i per la contrària. Hem d'estar preparats perquè finalment això només hagi sigut una cosa de quatre esbojarrats, i hem d'estar preparats perquè l'endemà de la sentència ens pugui passar alguna cosa terrible. Hem d'estar preparats per qualsevol circumstància.
Aquí, darrere d'això que vostè diu, hi ha una cosa que diu tsunami democràtic, que ningú sap qui hi ha al darrere, almenys oficialment, sí. S'ha reconegut qui és.
Estan els de Waterloo, ho sap tothom.
Val. Molt bé, aquesta gent estan cridant ja, prepareu-vos, l'altre dia mateix, per la televisió, sí, que paguem tots els catalans, per TV3, una coneguda opinadora, doncs deia, escolti, agafeu una cadira plegable, una ràdio de piles i prepareu-vos, que
tot
serà llarg, això.
Tot ara tot és clandestí.
Clar, aviam, això, dit inclús des de la televisió pública, en fi, com cridant a la revolució.
Clar, o sigui, aquí hi ha una cosa, i quan dic que hem d'estar preparats per qualsevol cosa, és que provocar una desgràcia irreparable és molt fàcil.
Costa gaire.
És molt fàcil, i per tant s'ha d'estar preparat per qualsevol cosa. Una altra història, que és una opinió personal, que no descarta el que acabo de dir, és que ells, que sabien l'ANC, que portaven els seus documents, l'expressió, això ho explico molt sovint, la primavera catalana, no és el mateix fer una primavera àrabe quan tens una renta per càpita de $150 l'any que aquests que tenen el xalet a la Cerdanya i diuen a la revolució que m'agafi de 5 a 7 perquè a les 7 tinc perruqueria, no?
Els suprimits.
Clar, els suprimits.
Els suprimits.
Els suprimits que tenen xalet a la Cerdanya. Per tant, fins a quin punt aquesta gent estarà disposada a llançar-se a fer-se una mena de sacrifici ritual araquiri col·lectiu, jo sóc com a mínim, en fi,
els intents de plaça Maiden de fer com
sí, 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 sí.
Tothom quan caia la nit ja marxava a casa.
És exactament el mateix, intentaré mesurar les paraules perquè aquestes coses si te les agafen després són, després és que el separatisme doncs, per fer-se la víctima és especialista, no? Però clar, si tu vols plantejar una rebel·lió, insurrecció, operació de desobediència impedint físicament que la policia pugui executar una ordre judicial, has d'estar preparat perquè la policia executi l'ordre policial. I després no dir, no, és que m'han pagat. Bueno, escolta'm, és que si tu impedeixes físicament que la policia faci la seva feina, hi ha alguna petita possibilitat que toqui algú.
Tocat. Clar. Bé, això ens transportaria 2 anys enrere.
Exactament.
Que va passar el
dia 1 d'octubre. Aquí ara estem al mateix. Clar, fins a quin punt la gent està disposada a arriscar...
Jo qui els convida a sortir al carrer.
Com a mínim escèptic.
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb l'Alex Salmon, el Marcos Pardeiro, Ivan Guera, Juan Carlos Valero, avui el convidat, el senyor Alejandro Fernández, president del Partit Popular a Catalunya. Volia preguntar a algú, no sé si el Valero o l'Àlex. Tots a la vegada.
Els tres. Això sí que és un luxe, tu.
Valero, Àlex i Marcos, som-hi.
Vostè també ha preguntat abans.
Sí, però has preguntat diverses
vegades. Valero, som-hi.
No sé què els hi passa amb aquests dos. Tenen alguna... S'han d'ajustar comptes d'alguna manera perquè no, aquí passa alguna cosa. No,
els universitaris són així. Professors universitaris.
El conductor del programa ha fet un canvi de terç.
No, escolti, vostè pot preguntar el que necessiti.
Explicant en quin programa estem i tot això. Bueno, vull dir que això és una manera
val la pena recordar als oients qui està parlant i qui és el protagonista de la jornada.
Vale. Llavors, canvi de terç. Eleccions. Tenim el 10 de novembre. en Portes, es presenta Errejón, Más Barcelona, no? Sembla ser que s'està fent una candidatura, es presenta la CUP, Vox, a veure què farà. Quin escenari dibuixa vostè de resultats d'eleccions a Catalunya? Estem quasi bé a un mes vista.
Doncs bé, fer prediccions ara és una mica arriscat perquè després sempre es poden produir...
Té informació.
La mateixa que pugui tenir vostè o probablement menys. El que és evident és que el Partit Popular pujarà bastant. Això ho diuen fins i tot els nostres adversaris, és a dir, s'està produint de manera natural...
A Catalunya.
A tot arreu, a tota Espanya. S'està produint una mena de reagrupament, ja que no vam ser capaços de fer una coalició electoral, s'està reagrupant el vot entorn al Partit Popular. Ara, la gran incògnita que s'ha de resoldre en els propers dies, evidentment, és si aquesta pujada dona o no dona per provocar un canvi en el govern d'Espanya. Jo crec que la gent s'ha d'animar, pensar que si es va aconseguir a Andalusia, que semblava impossible, també es pot aconseguir aquí, si semblava impossible a l'Ajuntament de Madrid, també es va aconseguir. Per tant, si la gent va votar i va votar amb la convicció, que a més és indiscutible, que al cap i a la fi el Partit Popular, quan es divideix el vot, deixa de ser no només el líder del centre-dreta, ja ho és, però sí perd la possibilitat de competir amb el PSOE per guanyar les eleccions. No? I ara tenim una nova oportunitat per tal que el centre-dreta constitucionalista guanyi les eleccions.
Ara sí, Àlex,
eleccions catalanes, vaig a les...
Anem canviant, de catalans a nacionals. Vinga, en general, som-hi.
La català la tenim clara, a l'Ajuntament de Barcelona, a Bou... La seva candidata al PP a Catalunya serà Cayetana Álvarez de Toledo. Vostè serà el candidat a les eleccions catalanes, encara nostres, que es pugui passar per primàries.
Els nostres estatuts diuen que els candidats autonòmics són els presidents autonòmics i jo sóc un home de respectar els estatuts.
Ja està, no hi ha més.
No, jo dic que sóc un home que respecta els estatuts del meu partit.
Ja tenim clar que vostè continuarà sent el president del Partit Popular.
No, i els estatuts diuen que ha de ser el candidat, per tant jo insisteixo, sóc un home de complir els estatuts.
I la seva llista futura estarà plena de gent del propi partit, hi haurà independents, mirarà cap a algun altre partit que pugui tenir gent que estigui, que surti d'algun lloc?
Al llarg d'aquest cap de setmana es reuniran els òrgans competents del Partit Popular del conjunt d'Espanya per les eleccions generals. Com es pot imaginar vostè, ara mateix el que tinc al cap és com ser capaços de guanyar el debat dilluns de la moció de censura, independentment de l'aritmètica que dongui el resultat, guanyar-lo,
no, no
guanyar-lo
ja
davant
sé,
de l'opinió.
Ja sabem que
no guanyarà. Davant de l'opinió pública estic convençut que el guanyarem. Davant de l'opinió pública, nosaltres és evident o gairebé indiscutible que perdrem la votació, però estic convençut que guanyarem el debat. Bé, en fi, no tinc cap dubte. La candidatura d'autonòmiques, quan es convoquin, que no s'han convocat, tornem a quedar aquí, que serà un plaer, com sempre, compartir taula amb tots vosaltres, i aleshores ja li podré donar més informació.
Pensa que estan preparats?
Ja són tres preguntes.
Que el president Torra està preparat per convocar eleccions, que és l'únic que pot convocar eleccions?
Jo crec que la paraula Torra i preparat, excepte per alguna matèria concreta historiogràfica sobre no sé què, són antònims, impossible. Ell no, jo sí. Evidentment, nosaltres estem preparats perquè les eleccions siguin demà mateix, perquè el Partit Popular...
Ja sabia que estava pensant en les eleccions que...
No. O sigui, nosaltres, és que, com deia, no sé si era una pel·lícula, jo nací preparado, que deia aquell.
Sí,
senyor Àlex.
Marcos. Sí, antes explicaba con toda rotundidad que hay que aplicar ya y con urgencia la ley de seguridad nacional. Le quería preguntar por el 155. Si también hay que aplicarlo con urgencia... Si hay que aplicarlo con urgencia, ¿qué alcance debe tener? Me explico. ¿Debe ser un 155 semejante al que se aplicó la anterior vez? Es decir, aplicarlo, cesar al gobierno de la Generalitat y convocar elecciones, ¿o debe tener otro alcance? TV3, etcétera.
Sí, la diferencia que hay entre el 155 cuando se aprobó por parte del gobierno de España, cuando gobernaba el Partido Popular de Mariano Rajoy, y ahora es que hoy tenemos, primero, perfectamente tipificada la aplicación. Y segundo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que aún ajusta mejor cuándo y cómo se debe aplicar. Por eso hay una diferencia esencial. Cuando lo aplica el Partido Popular en su momento, era territorio inhóspito, no se había hecho nunca. De hecho, nadie sabía cómo hacerlo muy bien. Ciudadanos decía que no se hiciera, que era matar moscas a cañonazos, el PSOE que ni hablar, y al final se tuvo que aplicar y efectivamente mucha gente tuvo la sensación de que fue un 155 que se quedó corto. Y eso es una sensación que tuvo mucha gente que yo no voy a discutirle a nadie. Ahora, cuando a mí me preguntan 155 preventivo, que es lo que está diciendo Ciudadanos, siempre digo que no existe un 155 preventivo. La sentencia del Constitucional lo deja muy claro. Y es más, exigir un 155 preventivo es irresponsable, porque tú haces un 155 mal hecho, te lo llevan al Constitucional, imagínese el ridículo de la democracia española aplicando un 155 incorrecto. Ahora, ¿cuándo hay que aplicarlo? Y a nosotros no nos temblará el pulso para pedirlo en el momento que se produzca ese hecho. La secuencia sería la siguiente. El Tribunal Constitucional suspende, que lo hará, porque es evidente, hasta los propios letrados del Parlament dan por hecho que las resoluciones del Parlament de desobediencia son ilegales, suspende esas resoluciones. En ese momento el Gobierno de España debe ya mandar un requerimiento al Gobierno de Torra. Si el Gobierno de Torra desobedece ese requerimiento, es el momento para ya activar los mecanismos del 155. En el momento en el que se produzca la desobediencia a una resolución del Tribunal Constitucional. Y en ese momento sí que seremos, en fin, contundentes, ¿no?, lo siguiente en exigir su aplicación. Sobre la profundidad, otra de las cosas que dice el Tribunal Constitucional es que el 155 no puede ser ni preventivo ni de aplicación ilimitada. El nuestro es un Estado autonómico, de soberanía nacional, indiscutible, no de soberanía territorial. Eso es importante decirlo. Por eso es una nación indivisible, porque solo el conjunto de españoles pueden decidir sobre el futuro de la nación. Pero en su gestión del día a día es un Estado autonómico. Por lo tanto, no puedes aplicar un 155 indefinido porque vas contra la propia naturaleza del sistema. Tienen que marcarse claramente cuáles son los objetivos que tú buscas para que ese 55 pierda su necesidad. Y evidentemente puede haber dos. El primero es el cumplimiento de las sentencias judiciales en materia educativa. No es necesario, como se suele decir, y yo entiendo que la gente lo diga porque no todo el mundo tiene que estar al día del derecho constitucional, no es necesario quitarle la competencia de la Generalitat de Educación, como se dice, porque es que nunca la ha tenido. La competencia de educación es del Estado. El problema es que hay un instrumento llamado Alta Inspección del Estado que no ha ejercido el papel que le corresponde, que es hacer cumplir a las administraciones autonómicas las sentencias judiciales en materia educativa. Y además la Alta Inspección tiene capacidad sancionadora e inhabilitadora. Es decir, que podría sancionar económicamente e inhabilitar a cualquier director de centro, profesor, que incumpliera una sentencia judicial sobre lengua o sobre contenidos.
Pero para eso hace falta inspectores, que no existen. No,
bueno, no, eso, claro, es que no está.
Y eso es presupuesto.
El Estado
y los que ahí los ponen la
Generalidad. Y en el caso de TV3 pasa exactamente lo mismo. Yo siempre lo digo también. TV3 es una televisión pública. Tú no puedes cerrar una televisión pública en la Europa democrática porque te apetece. Tú lo que sí que puedes hacer es intervenir en sus contenidos para que sean plurales. Y puedes perfectamente, una cosa tan sencilla como asumir que no puede ser que la televisión de Castilla y León cueste 40 millones de euros y la de Cataluña 400. Aquí algo pasa. Entonces, ese es el tema. El problema no es cerrar, es hacer las cosas bien.
Entonces, ¿el alcance sería educación y medios de comunicación?
El alcance debe ser el restablecimiento del correcto funcionamiento del Estado autonómico. Eso es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, y eso significa que puede ser en educación, en medios de comunicación, en lealtad institucional, en economía, en facturas, en política exterior con las embajadas, en todo.
Lo que pasa es que
tiene que ser restablecerlo todo correctamente, cosa que es verdad que no quedó bien hecha la otra anterior.
Iba y Alex.
Dándole la vuelta a su reflexión, entonces no hace falta 155 para recuperar esas competencias en educación que se han ejercido.
No se han ejercido.
A la hora de hacer cumplir sentencias de los tribunales, por ejemplo, con el 25% del castellano para los alumnos que así lo soliciten. En el caso de que el PP volviera al gobierno, ¿haría de ese objetivo un objetivo prioritario el poner a la alta inspección a ejecutar ese tipo de sentencias, por ejemplo?
Yo llevo toda la vida en eso. Y por eso, en fin, el Partido Popular tiene que hacer eso, pero sí o sí.
pero no lo ha hecho.
No, no lo ha hecho, ya lo sé. Bueno, pues así
ya
nos luce el pelo.
Durante muchos años.
Ya, pues si estamos en una situación es porque no hicimos en su momento en algunas cosas. El PP, sin lugar a dudas, es el partido que mayores servicios a la democracia española ha hecho con diferencia, al bienestar económico, a su proyección internacional y a todo lo que uno se puede imaginar. Pero también ha cometido errores. Y uno es ese. Es, efectivamente, no siempre se ha trabajado correctamente en la batalla contra el nacionalismo. Y que en el caso educativo no solo son el cumplimiento de las sentencias judiciales. Es que hay una cosa que no todo el mundo sabe, es que está perfectamente definido, además. Los ayuntamientos, no todo el mundo lo sabe, pero los ayuntamientos se encargan del mantenimiento de los centros. La Generalitat de Cataluña se encarga esencialmente de el profesorado, alguna cosa más. Pero los contenidos los fija el ministerio. Y si hay una comunidad autónoma que rompe los contenidos, debe ser inmediatamente llamada al orden. No sabes tampoco. Pues no solo es la cuestión lingüística. A mí a veces me preocupa más la calidad educativa, que no le digan a nuestros hijos que Cataluña ha sido un estado independiente desde no sé cuándo, que el tema de la lengua, que me preocupa mucho, evidentemente, porque todo el mundo tiene derecho a escolarizar a sus hijos como le dé la gana, pero lo de la calidad educativa ya es de aurora boreal.
Hablando de, perdón, de errores que ha cometido el PP, especialmente respecto a Cataluña.
Recreémonos.
Lo siento.
Que...
el error
no, en
respecto...
En este caso, el PP y el PSOE. ¿Eh?
Sí, sí vale lo mismo para el PSOE.
Y Ciudadanos desaprovechó la oportunidad de corregirlo.
El error ha sido pactar y depender del nacionalismo en cuando ha sido necesario en periodos de la gobernabilidad de España, o no implicarlo suficientemente en la gobernabilidad, es decir, no obligarlo a entrar en gobiernos de España.
Hombre, no les puedes obligar. Aznar le propuso, precisamente Aznar, que ahora se le reprocha muchas veces, buscó esa medida. Es decir, vamos a ver si somos capaces de hacer una gran operación política que permita que el nacionalismo deje de estar en el monte y se integre definitivamente en la democracia española, y es cuando le ofrece a Miquel Rocas, el ministro de Asuntos Exteriores. El nacionalismo dijo que naranjas de la China, a que no es integrarlos. Cada vez que se les ha dado la oportunidad de integrarse, han roto la baraja.
Pues por lo tanto, ha sido pactar
no,
con ellos.
Pactar con ellos, sobre todo, no darse cuenta a tiempo de cuándo tenían la intención de romper. Porque yo intento mirar siempre, sin reproche, los últimos 40 años de nuestra historia, que son los mejores de nuestra historia, con diferencia. Con muchísimos aciertos y algún error. El problema es, cuando llega el error, no corregirlo inmediatamente. Y hoy en día, a corto plazo, es inviable cualquier pacto con nacionalistas. Por eso tiene mayor gravedad que haya partidos que renuncien a grandes pactos nacionales. El Partido Popular está proponiendo pactos nacionales a PSOE y a Ciudadanos desde hace muchísimo tiempo. Y hay otros partidos que solo piensan en cómo destruir al PP. Entonces, a eso me refiero. Es que yo le he llegado a decir a Iceta que lidere la moción de censura... que yo le apoyo. Es que se lo he dicho hasta a Jessica Albiach, que me puede usted imaginar el entusiasmo que me provoca a mí la visión del mundo de Jessica Albiach.
No le reconozco.
No, pero es verdad. O sea, si me dan a elegir entre Jessica Albiach y Torra, siempre digo, o sea, Jessica Albiach es demócrata, desorientada, profundamente equivocada, pero demócrata. Pero es que Torra no es demócrata. O sea, Torra quiere lanzar un movimiento de masas para destruir la democracia española. Entonces, eso para mí. Evidentemente, yo oigo a cualquier miembro de Podemos y se me ponen los pelos como escarpias, evidentemente, con todo. Pero soy capaz de llegar, como llegamos con Coscubiela. A mí me gustaría que la señora Albiach fuera como Coscubiela. Coscubiela es un, en fin, un comunista de toda la vida, de libro, de manual. Y yo soy una persona, no lo he negado nunca, no me da miedo la etiqueta, soy de derechas, liberal conservador. Oye, pues los días 6 y 7 de septiembre hicimos discursos parecidos, él y yo. Parecidos. Porque estaba... Y él lo dijo muy bien. No nos jugamos la ideología, nos jugamos la democracia hoy.
Sí, vale, efectivamente. No. Sí, bueno, otro Alejandro, Amenábar, ha estrenado una película estos días, Mientras dure la guerra, sobre la figura de Unamuno, aquella España de convulsa del inicio de la guerra civil, y estamos en un escenario en que de nuevo pues Franco pues sale a relucir en la escena política, etcétera. A mí me gustaría preguntarle si fue un error que el otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid hiciera un discurso en el que no sé si se acotó, porque yo no lo pude ver completo, ¿no?, todo el discurso, no sé si solo se extrajo una parte en la que más o menos venía a hacer un paralelismo con que podía repetirse las escenas de también previas a la guerra civil de quema de conventos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaría conocer su opinión, simplemente.
A ver, sobre Amenábar, yo procuro no hacer juicios de valor. Yo no he visto aún la película. Intuyo que no me va a matar, como decía aquel, porque ya en general, intento no tener prejuicios. Siempre explico una cosa que es bastante graciosa. Uno de mis cantantes favoritos es Morrissey y mi política favorita es Thatcher. Y Morrissey de los Smiths dedicó un sí. disco a la... bueno, no diré cómo la definió, a la mala P de Thatcher. Es decir, que hay que intentar diferenciar en la vida y sobre todo cuando se trata de arte, de dar... abstraerte un poco de la cuestión ideológica. A mí Amenábar en general como director no es mi favorito. Iré a verla, pero no voy a juzgarla antes de verla porque me parecería poco honesto. La frase que dijo el otro día Isabel Ayuso estaba enmarcada en unas declaraciones previas de Rita Maestre. Y ese es el tema. Es decir, que quizá no se entendió la frase porque a lo mejor pues no citó la fuente. Rita Maestre efectivamente llamó a la quema de iglesias en una intervención suya en el pasado, antes, no, bueno, un pasado bastante reciente. Ya se dedicaba a la política en Podemos. Otra cosa es que pues no contextualizó bien la frase, pero no era una frase de la propia cosecha de Isabel Ayuso. Ella estaba citando a una político muy importante de Podemos que en su momento llamó a la quema de iglesias. Otra cosa es que efectivamente el Partido Socialista, cuando está a punto de destruir la economía española, que lo hacen con disciplina germánica cada vez que llegan al gobierno, les encanta sacar el tema de Franco para ver si así si resucitan electoralmente, ¿no? Entonces es verdad que cuanto menos nos metamos en su batalla, mucho mejor.
Dos minutos, sí, Alex.
Rápida, le veo muy transversal, muy abierto, muy bien.
Muy bien, ahora.
Y ahora vamos a la cuestión. ¿El gran enemigo del PP catalán es el PP de Génova, de la calle Génova?
No, porque el problema que hay aquí es que los intereses de políticos muchas veces entran en conflicto y es una cosa que se tiene que llevar con naturalidad. Y no es una cuestión de si el PP de Génova necesita una cosa u otra, sino ser capaces de tener la mano izquierda para entendernos. Yo siempre he pensado que el PP catalán no es que tenga que tener un perfil propio alejado del de Génova. Lo que tiene que tener es una perfecta coordinación con el mensaje político con el que se lanza de la dirección nacional. Y yo hoy veo esa conexión. También le digo una cosa, porque me gusta ser muy sincero. Habrá que verlo en los momentos de cuando lleguen las grandes pruebas decisivas. Pero yo ahora lo que veo es una conexión absoluta que hacía muchísimos años que no se veía. Que es que estamos diciendo lo mismo en cualquier lugar de España sin ningún tipo de problema.
Molt bé, doncs no tenim temps per res més. Jo li volia preguntar per l'amfiteatre de Tarragona, si hem de tenir por o no hem de tenir por a veure'l.
Aviam,
ràpidament, perquè el tècnic ens farà fora.
No, tècnicament, com es pot imaginar, jo no puc fer una crida a anar o no anar-hi perquè seria un irresponsable absolut. Només he de dir una cosa, que és, en fi, la gent que anava a Salvar de Tarragona, que era Esquerra Republicana, és arribar i moldre, però a l'inrevés. És a dir, estan destrossant tot el que toquen a Tarragona, per tant, com es pot imaginar, és la meva ciutat, continuo vivint i veig amb moltíssima preocupació la degradació que en pocs mesos està vivint la imatge de Tarragona.
Alejandro Fernández, president del Partit Popular Catalunya, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Ànims i força perquè
les necessitarem.
Ve la campanya
tots plegats.
Mateix,
Gràcies.
Gràcies també a la Ivanguera, Juan Carlos Valero, Marcos Pardero, Alex Salmon. Tornem dissabte que ve a la cadena Copa Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.